Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 17 minuts al nostre temps de l'ADEC, de l'Agrupació d'Empresaris de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf, avui que abordarà la qüestió de la innovació en la dependència. Gairebé hauríem de revertir una mica el lema d'avui. I vaja, la resiliència en la dependència, ho podríem gairebé dir, davant del context econòmic, social, polític que vivim i fins a quin punt també en aquest cas les institucions que formen part de l'àmbit dels serveis socials viuen amb una eterna necessitat diària de fer càbales i de sortir-se'n de situacions veritablement difícils per continuar tirant endavant. Eva, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Avui, per tant, un d'aquells temes que estan molt l'àmbit social.
I molt en el dia, perquè, bueno, de fet, presentem ja els convidats que tenim avui des de la Fundació Bemardia. Antoni Reverter, bon dia, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Volem conèixer de fons quines són les necessitats que vosaltres detecteu en els vostres usuaris i poder-ho transmetre a les empreses. I jo llenço una pregunta ja abans de presentar el Joan Torrents de Código Dub. Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
És ja un col·laborador habitual dels nostres programes.
Refresquem, però... Código Dub, Joan, és una empresa que es dedica a...
Bàsicament, són els aplicatius, software, hardware, qualsevol àmbit de mercat.
D'acord. I, per tant, dins de qualsevol àmbit, hi ha també l'àmbit de les institucions dedicades a la dependència, de les institucions socials, etcètera, etcètera.
Evidentment, la part de comunicació, la part de seguretat, la part d'atenció, la part de solucions adequades, pues...
Queda ben clar. Tot allò que es pugui fer a partir de...
Correcte.
A partir de la tecnologia i a partir de l'aplicació d'un determinat programari tecnològic, no?
Exacte.
Precisament la meva pregunta era, es pot fer tot per donar suport a les persones? Per les necessitats que veieu des de la Fundació Bemardia, ara explicarem també una miqueta d'història, tot i que estiguem a Sitges i porteu una trajectòria enorme. Es pot fer tot?
Bueno, l'estat de la tècnica està molt... Pots demanar coses que són impossibles amb un robot, per exemple, no? Encara, però vull dir, sí que es poden fer moltíssimes coses, perquè els preus han baixat molt i a l'abast de la tecnologia pues, està a l'abast de tothom i baixaran molt més en els propers anys. Per tant, en 28 anys que portem, hem detectat moltíssimes necessitats de producte, moltíssima necessitat de donar solucions a problemes concrets i, de vegades, la manca d'aquell producte en el cos adient que ho solucioni. Per tant, aquesta era la problemàtica que nosaltres teníem i per això hem desembocat a la creació de l'Institut de Robòtica per a la Dependència, per impulsar, precisament, la solució de problemes que coneixem i que coneixerem més encara, pues, amb problemes concrets a través de les indústries que ens envolten.
Fundació Bemardia, una targeta de presentació, senyor Reverter.
Bueno,
és que encara no la coneguin.
Una entitat que en dic jo sempre, de poble, que neix fa 28 anys, que dona servei a persones que necessiten recursos residencials, 60 persones en una residència. Ara estem ampliant a persones que han envellit amb una nova planta pilot per 8 persones que han envellit abans d'hora, pisos per Sitges que tenen domòtica, la més avançada que podem, per donar recolzament a aquestes persones, i una entitat tutelar que vam crear també fa 5 anys que dona servei a 120 persones a domicili i que tenim que saber tot moment què està succeint, no? Vull dir, per tant, a partir d'aquí moltíssimes necessitats d'atenció, de control, de seguretat, de saber qui ha entrat, de qui ha sortit, què han fet, què han deixat de fer, com han ocupat el dia, si ha tingut un atac, si s'ha llevat content, si no, en fi, tota aquesta és la història.
Tot això es pot monitoritzar, Joan? A través de la... Tot?
Absolutament tot.
Tot suposo que menys l'estat d'ànim, no?
No, estem parlant de persones. Estem parlant de persones. I hauríem d'alguna forma també de intentar classificar una mica, vull dir, al final qui és el receptor.
Exacte.
O el que utilitza, diguéssim, unes bases tecnològiques. No?
Perquè segurament el que és més comú o de coneixement general, sí, que no estaria en l'àmbit de l'alta tecnologia, però segurament tothom ho entendrà molt, sí, és la teleassistència. Sí. Diguem-ne que és la... Sí. Diguem-ne, el primer estadi, sí, d'atenció a través d'un sistema, diguem-ne, tecnològic, que, sí, permet que una persona premi un botó i immediatament a l'altre costat de la línia passi telefònica algo. Passi algú i algú li pregunti alguna cosa.
Sí.
Això és el que ja coneixem de fa temps,
sí,
instaurat ja en molts casos a partir d'uns requisits, òbviament, sí, però la tecnologia pot molt més que això.
Jo quan intentava visualitzar una mica aquesta presentació,
sí,
m'agafava amb algo que és molt d'avui en dia, no? Que és el famós el què, el com i el qui, val? És a dir, el què realment de què estem parlant, vale? El com seria realment com ho traslladem això al final en aquest individu, en aquesta persona, i el qui és com d'alguna manera, vull dir, li afecta directament o s'interposa o relaciona amb aquesta persona directament, no? És a dir, el què, ja ho hem dit, o sigui, la tecnologia existeix, el que no existeix com a tal, com una primera necessitat es fa, no té un cost molt alt i és molt ràpid de fer, val? Llavors, solucions n'hi ha mils en aquest moment, vale? Dispositius de hardware n'hi ha moltíssims, vale? Un dels problemes és qui traslada tot això en aquestes necessitats. Aquí hi ha un altre punt. Nosaltres som una empresa privada, nosaltres rebem encàrrecs.
Sí, val? Encàrrecs que poden ser, per exemple, perquè ens en fem una idea.
Dona igual. Escolti, necessito una solució de reconeixement facial.
Necessito,
per les persones grans, per exemple, un sistema per al qual, a través d'una càmera, m'identifiqui la posició angular de la persona. Per què? Per representar què? És a dir, si aquesta persona cau, automàticament es genera una alarma. Vale? Això significa que podem tindre un control sobre la persona, però no sobre la imatge, sinó treballar, diguéssim, per diferents punts del cos.
D'acord. Vale?
Per exemple, doncs és un tema. Vale? És a dir, hi ha moltes possibilitats. Vale? Portar-ho a terme. Nosaltres rebem encàrrecs, se'ns els paguen i ho traslladem al client.
Sí, està clar.
Suposo que això, diguem, l'economia o la tecnologia és barata, al final, vull dir, algú l'ha de comprar, vale? A través de quins fondos, com, no, privats, públics, no en tinc ni idea.
D'acord.
Però està clar que, vull dir, en l'àrea pura i tecnològica, nosaltres som meros receptors o generadors de solucions que poden ser aplicades al final en aquests àmbits.
D'acord, ho dic perquè des del punt de vista allò des de fora i des del desconeixement,
sí,
o sigui, hi ha sistemes, per exemple, com, sí, perquè en una residència d'avis,
sí,
es pugui saber que ha caigut un avi a l'habitació,
sí,
sense que hi hagi ningú allà ni sense,
sí, sense
pot saber. És a dir, la tecnologia ha arribat a un grau de sofisticació que,
sí,
permet...
Exacte.
Que permet, això no vol dir que no hi hagi l'atenció personalitzada, però que hi ha sistemes que permeten monitoritzar totes i cadascuna de les circumstàncies que es poden viure en un moment de dependència, sigui la que sigui.
Absolutament.
Absolutament.
O sigui, la tecnologia no és més en aquest cas, vull dir que el desenvolupament, diguéssim, dels diferents algoritmes que arriben a realitzar una sèrie de funcions aplicades a models de hardware. És a dir, escolti'm... Estan tirant bombes avui, no sé,
sí,
si a
Síria, sí, sí, sí,
doncs les col·loquen on volen, no? Pues això està superat.
Ja t'entenc.
És a dir, no hi ha problema.
D'acord,
vale, d'acord. En aquest sentit.
És a dir, si veiem determinades coses, vol dir que moltes altres, clar, estan en un nivell de capacitat tecnològica absoluta.
Exacte, no?
D'acord.
Ara, com? El primer és una de les parts importants, és a dir, com després s'adquireix això? De quina manera? I com es traslada en aquest individu final? I si aquest individu pot o no pot, o és capaç d'assimilar-ho o no, si necessita una formació específica, una adaptació, aquest és el gran debat i discurs, no?
D'acord.
Ja.
Deixem aquesta pilota sobre la taula. Antoni, te l'escoltaves i quan ha arribat el moment dels costos i de l'aplicació, evidentment.
Això lliga pues, amb la creació de l'Institut de Robòtica per la Dependència i la seva principal activitat, que seria, estem signant acords amb les federacions de persones amb discapacitat, hem signat acord amb DINCAT de Catalunya, tenim possibilitat de signar un acord amb FEAPS central a Madrid, que és tot Espanya, una branca també seria la discapacitat física, i després estem associats a COFACE, un grup de famílies a Brussel·les, i estem a la taula a Brussel·les, estem a la taula. Bé, què vol dir això? Vol dir que amb aquests acords nosaltres ara podrem, a 2016, impulsar una mena de test o de qüestionari perquè les persones amb discapacitat directament, diferents discapacitats, professionals que els atenen, famílies i institucions i Ave Maries de tota Espanya ens puguin fer arribar llistats de necessitats reals. Llavors, amb aquests llistats de necessitats reals, que n'hi haurà moltes de repetides, el que es tracta és, amb representants d'aquestes institucions, per democratitzar-ho, no?, a crear unes preferències i separar aquells productes que poden ser fàcils de fer i que tenen un preu assumible. I els productes que poden ser difícils de fer i que tenen un gran cost. Els que siguin uns productes que es puguin comercialitzar, escolta'm, trucarem a empreses com aquestes i ens posarem en marxa, perquè són productes que es podran posar en el mercat. Aquells que realment siguin molt difícils de fer, aquí a Sitges tindrem un institut i intentarem anar a projectes de la Comunitat Europea, de l'Horizon 2020, que ja tenim classificats per l'any que ve a qui ens anirem, i amb això estem signant acords amb universitats, empreses, per poder aparèixer amb aquestes convocatòries de l'abril de l'any que ve i de l'abril del 2017. I aquí estem treballant amb un enginyer en plantilla i amb un científic hindú que vam contractar per 3 anys. O sigui, un està publicant per poder ser potents en publicacions i l'altre està preparant aquests treballs per impulsar productes per a les empreses de la comarca. Pensem que tot això és molt important per Sitges i pensem que això està en aquesta línia d'empreses del tercer sector que coneixen el seu ofici millor que ningú i que poden fer arribar tota aquesta traducció i tota aquesta informació als especialistes, a les empreses que ens ho tenen que fer. Per tant, aquest seria el camí que coincideix amb el que està dient el company aquí a la taula, de que la qüestió és que ens facin arribar també el què per poder resoldre.
Sí, perquè si no tenim un es provoca com un tall, no? És a dir, entre el que nosaltres fem i el que les institucions necessiten, no? Jo entenc que hi ha una part que forma, evident, estem parlant al final també d'economia, i per tant s'estableixen tota una sèrie de plans, siguin europeus, siguin locals, siguin institucionals. Encara nosaltres estem fora d'aquest àmbit. Estem fora d'aquest àmbit perquè creiem que d'alguna manera, en el cas de la Generalitat, en el cas de l'Ajuntament, en el cas participen en programes directament, en universitats, en centres de transferència tecnològica. És a dir, encara la privada encara no m'ha arribat en aquest sentit, vale? I les universitats i els centres de transferència tecnològica tenen molt a dir, tenen molt a dir i a portar. I una bàsica és perquè els costos també poden ser molt menors, és a dir, estem treballant amb gent que està fent els seus processos, les seves carreres, els seus màsters, i en canvi tenen les capacitats de poder desenvolupar, no? Quan estem parlant de la robòtica o el projecte aquest que vostès parlen de fer, a Barcelona hi ha una companyia que es diu RIM Investments, que és el que té l'humanoide més desenvolupat del món. Clar, està fet amb els calés dels àrabs, no?
El pal robòtics,
no? Ja el coneixeu segurament, no? Vull dir, bueno, tornem a estar al mateix, és a dir, o sigui, els àmbits de desenvolupament estan més que superats en aquest sentit. Com s'adaptin o no s'adaptin, això és una altra cosa. El cost que té, jo l'asseguro que amb pals robòtics el cost és molt baix. És molt baix perquè és una obsessió, bàsicament d'un emir, perquè el coneixo personalment.
300.000 euros...
Bueno, tot és parlable en aquest sentit. És a dir, hi ha algú que va tindre la vocació de crear un humanoide i, per tant, tot el que sigui al redor d'aquest humanoide li dedicarà el que faci falta.
Perquè tothom ens entengui. S'ha fet, què, un humanoide?
Sí, bueno, varios.
Bueno, no,
varios?
El pal n'ha venut varios. Aquest, sí, Rússia, sí, inclús,
que valen 300.000 euros cadascun? No,
el RIM, aquest que camina, que
sí,
té,
sí, el RIM, sí.
No, no,
sí,
perquè ens entenguem tots. Eh?
Aquest pot valdre 300 i pico.
300.000. Esclar, sí, aquí... No cal tenir massa dits de front, sí, com per...
Però no està en l'àmbit del que estem parlant, això.
Exacte, no, això em refereixo, eh? Això està en l'àmbit directament d'aquell que diu, no, no, què vols? Tecnologia per... Doncs sí, hi ha possibilitats de fer això. El que passa és que, és clar, tot té un preu, i el preu es va rebaixant a la mesura que hi hagi major demanda, més en definitiva. Ho pregunto perquè, és clar, no deu ser massa fàcil de definir, però un projecte... Un projecte és una inversió de molts diners?
No, necessàriament.
No, mira.
Necessàriament.
A veure, no allò que comentava l'Antoni, molt bé, es farà una llista de necessitats, sí, que no vindrà de tothom. Molt bé, aquestes necessitats...
No necessàriament.
No necessàriament?
Mira, un problema concret que tenim, per exemple, nosaltres és el 50% de les persones que tenim van en cadira de rodes. Com que són uns discapacitats que no tenen cognició, la cadira de rodes és manual, no és elèctrica. Conclusió, no poden sortir a passejar tot el que tindrien, perquè cada cadira és una persona.
Bueno, per tant, aquell projecte que vau presentar fa ben poc...
Una càmera petita val uns, encara no ni 100 euros i van baixant els preus. Un ordinador queda substituït per una tableta
gràfica,
per una tableta Arduino,
sí,
que uns nois són capaços allà
de programar,
de volcar un software Linux amb una targeta Arduino.
Uns motors,
quatre sensors per poder veure les distàncies on s'acosta les parets i tal, i això sí, una capseta que va adossada en el joystick que portaria la persona que té intel·ligència. Si tot això ho podem oferir, una cadira elèctrica val 1.700 o 3.000 euros i nosaltres podem oferir aquest conjunt per menys de 600. Però vull dir que llavors les cadires se segueixen unes a les altres fins a 5. Bueno, escolta'm, i amb 600 encara ens guanyaríem la vida. Vull dir, tot, els preus són molt accessibles, tot depèn de l'arquitectura que es proposa, i el mateix passa amb la bugaderia que podem oferir, i el mateix passa en tema de reconeixement facial, i el mateix passa doncs, amb temes de domòtica per detecció de caigudes, d'incendis, de fum, d'aigua, tot va baixant, va baixant.
Però fixi's que estem parlant ara mateix, ho estem posicionant molt bé, per diferenciar les dues coses. Una seria, vaja, l'índex de necessitat de creativitat i d'innovació, i l'altra el que estem fent és un armat. És a dir, hem agafat una càmera que ja existeix en el mercat i hi ha 1.000 marques. Vale. Hem agafat unes plaques Arduino i tal i qual, existeixen. Hem agafat una caixa, ho hem integrat tot, vale, i ho hem posicionat, uns sensors, existeixen, els hem programat i els hem posat en una cadira. Bueno, hem avançat o no hem avançat? Hem avançat amb una solució a l'individu.
Oh, i tant.
Des d'un punt de vista d'innovació, el mercat ja existeix, perquè existeix la càmera, existeix l'Arduino, existeix tot. És a dir, aquí estem... Hi ha dos elements que hem de diferenciar molt bé. ¿Vale? És a dir, jo com a individu respecte a la meva família, a la meva mare, ¿vale? Tinc una solució en aquest moment basada en el que és un servei social o una dependència? Sí, la que li he pogut muntar jo... però molt senzill. Jo vaig i li compro un ordenador portàtil, vaig i li descarrego l'Skype, i a partir d'aquí, cada dia, parlem per Skype. Molt bé. I si em deixa oberta la càmera d'Skype a la zona del menjador,
jo cada
doncs
dia...
jo puc veure si la meva mare està dormint o no està dormint. Val. I combinadament amb els serveis socials, doncs ve una persona dos dies a la setmana i fa i no sé què, no sé què. Vale. Li puc comprar un mòbil i li poso un aplicatiu per al qual ella, si té un problema, pugui no sé què. Per l'altre cantó, l'Ajuntament li dona el famós 112 aquest, que li diuen, escolta'm, estàs bé, no estàs bé, fa dies que no connectem. És a dir, vas buscant el grup de solucions. Clar que podria anar més enllà, però per què? O sigui, ella té una necessitat, cobrim aquella necessitat. Jo entenc que les persones que van assistides en una cadira de rodes, com més els hi dotem, més possibilitats tindran de moure's, bueno, mobilitat, autosuficient, prendre decisions, tot el que tu vulguis.
Sí, sí.
Vale?
De viure una qualitat de vida, que és el que es pretén.
Llavors,
no?
Clar, si hem de centrar-nos en el camp de la innovació, és cara. Si ens centrem en... estructurar el material que tenim, però és molt fàcil.
Entre la innovació i l'aplicació.
El senyor acaba de plantejar molt bé. Són dues coses, no?
Preu, sí, producte, eh? O innovació, projectes, allà.
La innovació que suposa partir de zero, no?
Partir de zero, vull dir, partir de zero totalment, no? Després, vull dir, aquesta persona amb la cadira de rodes, vull dir, necessitarà una formació, una mínima formació, o simplement és un automatisme, que això funciona sol. Vull dir, però si preveiem que dintre de 15 anys, vull dir, Google llença o no llença el cotxe sense llotes...
Sí, sí, sí. Però, escolti, estarem en el mateix i no caldrà fer...
No? Parlàvem dels temes cognitius, que són això temes molt importants, això canviarà,
això
és a dir, que una persona pugui prendre decisions, sigui de veu o sigui simplement de pensament, doncs fantàstic.
No? Preguntava això en el sentit... d'aquest, vaja, gran projecte que està en marxa, Antoni Reverter comentava molt bé, doncs tots els centres d'Espanya, les necessitats que puguin tenir, etc, els seus residents, bla, 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 tindrem un llistat de prioritats, molt bé. I un pensa, doncs bé, algú haurà de pagar el desenvolupament de totes i cadascuna d'aquestes necessitats, no?
Clar que sí. Sí, a veure, perquè les coses siguin sostenibles, té que sortir pues, un producte que interessi a la gent i que la gent el compri, vull dir, perquè m'estàs resolvent una necessitat personal meva o de l'empresa o del professional perquè no li faci mal les lumbars, pues, per dutxar una persona necessitarem unes cadires millors. Vale, pues, tot això té que tenir un preu i té que tenir un marge i això té que interessar a una empresa i té que interessar a molta gent aquesta solució. I aquest és un concepte.
Sí, sí.
Que serà el 60% dels productes que ens plantejaran a sobre de la taula. Interessaran a famílies, interessaran a institucions perquè rebaixaran els costos, perquè donaran més seguretat laboral, perquè tal, tal, tal. I això serà el 60%. I després tenim realment la innovació. O sigui, realment tenim, pues, bueno, pues, el senyor parlava de reconeixement facial. Tal. Bueno, pues, a nosaltres ens interessa molt, per exemple, pues, saber si la persona... l'estat emocional, per exemple. No? Vull dir, aquesta persona està rebotada, està col·laborant bé amb mi, com podem modificar aquella actitud, etcètera, etcètera.
No? Això la tecnologia ho pot...
Sí, clar, sí, doncs sí, això, això...
Com?
Això es treballa...
Com?
Sí, 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 com? Com? Pregunto com perquè és allò... nosaltres ens podem mirar i dir, mira, estem bé.
Sí.
O ha començat amb mal dia, o porta un rebot que millor que no digui res.
No,
tots tenim aquesta possibilitat, no?
Sí,
des d'un punt de vista tecnològic?
Tecnològic, sí.
És... Això també és possible?
Sí, 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 absolutament.
Com?
Sí, és un treball professional des d'un punt de vista de programació, mira, de codi font, d'integració, vull dir, de test, vull dir, no. Però penseu que estem parlant de coses que vull dir que ni amb les més grans, inclús subvencions i tal, s'estan aplicant, eh? És a dir, per exemple, jo vull sortir mal el discurs, però tenim en el cas del que està passant. És a dir, existeix suficient tecnologia per saber en aquest moment cada un de nosaltres on estem i on ens movem i per on. I la intervenció que pot haver-hi amb el hardware que portem a sobre. I no ho estan utilitzant. És a dir, i no vull sortir, però no sé, vull dir, Londres és la ciutat que té més cable tirat del món, amb més càmeres del món.
Sempre acabem aquestes tertúlies amb això, no? No, saben tot de nosaltres.
Jo escoltava aquest exemple.
Però referiu,
però
Joana, i posant un exemple molt evident, la Fiscalia de París ha sabut exactament on estava el principal, diguem-ne, el responsable dels atemptats a París a través de les dades del seu mòbil i òbviament els punts de connexió que establien diferents estacions repetidores.
Vale. Però diu això... Escolti'm, a Londres, quan va haver-hi els atemptats en el metro de Londres,
també,
després van sortir les càmeres.
5 minuts.
Per què no vas aplicar la tecnologia en aquestes càmeres? Que era un problema només de gravar qui passava per allà. Quan va haver-hi l'atemptat, després van revisar les càmeres i van veure que estaven allà. Escolta, les decisions, la seguretat per mi ha de ser activa, no passiva. I moltes vegades, en aquesta part de domòtica, per exemple, que la domòtica existeix i vostès la tenen probablement en aquests pisos o aquests habitatges, vull dir, per mi la domòtica, si no és una domòtica activa, no és res. És que no és res, és com tindre un vigilant mirant una pantalla, és que no té cap, tu no pots preveure cap situació, com a partir d'aquí generes alguna
cosa. Amb aquesta línia, jo havia parlat de preus i productes, no? Que els productes tenen que interessar molta gent, perquè si no estarien sempre fent coses que no es podrien finançar, per tant no havia parlat d'això, dels preus, no? I després posava aquest exemple del reconeixement facial del company, sí, per poder determinar l'estat d'ànim, perquè precisament és el treball que desenvoluparà el científic hindú que tenim en 3 anys, no? Vull dir, farà la seva tesi doctoral amb això, no? I els projectes europeus que anirem, estan relacionats amb aquest concepte.
D'acord, o sigui, un projecte en el qual, diguem-ne per explicar-ho bé, a través del reconeixement facial se sabrà l'estat emocional de cadascun dels residents o dels interns.
I la interacció de les 4 persones que estaran a la taula amb aquest robot. Llavors, jo volia acabar aquesta exposició per dir-te, aquests projectes als que anem, en col·laboració amb alguna universitat i algunes empreses de caràcter especialitzat, tenen aportacions de la Comunitat Europea de 2 milions fins a 7 milions d'euros. Vull dir, si toca, el que passa que tenen que ser projectes excel·lents, només s'admeten projectes excel·lents, vull dir, no, el percentatge d'èxit de lo que presentes és baixíssim. Per tant, ara us estava explicant completament lo contrari, una cosa que no et demandarà ningú, una cosa que no et podrà comprar ningú, però que és un estat nou de la tecnologia que la Comunitat Europea està disposada a finançar a fons per tot. Per tant, bueno, aquesta és la branca per aquells productes que no seran d'una demanda immediata. Després Catalunya ha posat en marxa també el procés RIS3CAT, que ajuntaments com Sant Cugat pues, ja han declarat que han creat el seu procés RIS3CAT per anar als antics fons FEDER. No existiran, ja no podrem fer rotondes ara, és innovació, és productes que interessin a les persones i a les empreses de la comarca. Pues, Sant Cugat ja s'ha pronunciat l'alcaldessa, vull dir, a Vilanova ho teniu bé, amb una universitat i tot això segurament ho faran, a Igualada ja ho tenen, bueno, a Sitges no teníem encara ni la persona que parli anglès i que ens entengui aquest concepte quan vam ser dels primers que vam intentar reunir l'Ajuntament i tots els partits polítics. Bueno, tot el món va cap aquí i recursos n'hi ha.
I recursos n'hi ha.
Però els recursos seran pels millors, pels excel·lents. Perquè a la Comunitat Europea se'n presentaran milions de projectes. Els romanesos, els espanyols, els grecs, els alemans, bueno, només sortiran els millors projectes. Per tant, intentarem, des de Sitges, estar presents aquí. A veure si és possible o no. I crearem, en col·laboració amb empreses i amb Vilanova i tal, aquesta possibilitat.
O sigui, aquest enginyer hindú està treballant en un projecte de reconeixement facial que serà el que la Fundació de Maria presentarà a les institucions europees per poder obtenir aquesta subvenció.
La seva tesi està centrada en veure les emocions de les persones que estan en una taula i que interactuen amb un robot. Això ell va estar a París el mes d'octubre presentant aquesta ponència en un congrés d'interacció robots i persones, i va estar a Lisboa la setmana passada amb les universitats d'Espanya que li donen recolzament, no? Vull dir, per tant, portem ja 2 publicacions sobre aquest tema i tenim localitzats 3 projectes als quals ens presentarem a Europa amb universitats espanyoles i empreses europees també. Buscant aquests fondos que són importants per projectes que no tindrien d'una manera immediata una demanda, no? Són els 2 vessants.
Ho dic perquè ara sí que podem, més o menys, ens sembla que ara ens podem fer la idea del pressupost o del que pot suposar la creació o desenvolupament d'un projecte d'aquesta mena, des del punt de vista del muntant econòmic. Si hi ha una subvenció de 2 milions, de 3, de 4 milions d'euros, això, diguem-ne, que valoritza la feina que s'està efectuant i ens posa en un nivell, diguem-ne, que ens dona molt a entendre fins a quin punt val diners la innovació tecnològica gairebé des de zero, no? Bueno, o posar en marxa projectes.
Entraríem en altres debats, ja.
No,
però vull dir, nosaltres com a empresa no negociem aquest tipus d'ajudes i subvencions. Nosaltres treballem amb la gent que les obté. Nosaltres ja tenim l'experiència de saber el que és...
Queda clar.
Ja tenim l'experiència de el que és anar els grans projectes d'excel·lència, evidentment. Jo en tinc algun aprovat i justificat, però la resolució final és molt complexa.
Per què?
Pues perquè, a veure, qui accedeix a tot això? Accedeix quan es creen aquests grups forts, entre països, que s'ajunten 3-4 països, uns col·lectius professionals, capitanejats per alguna marca important i llavors s'accedeix aquí, no? Si vostès miren, per exemple, el rànquing de les empreses més subvencionades en aquest país tecnològicament, sempre trobaran el de tot de la Telefònica.
Tecnàlia,
Telefònica i tal. A fons perdut, ha dit el senyor. Aquests, els demés no, eh? Els demés no, a fons perdut no. A vostè li dono un crèdit, un préstam, amb una carència, amb un interès baix, i me'l torno a vostè en 10 anys. Vale. Aquest ja és una dificultat, vale? Després l'anàlisi de la pròpia empresa en base a situacions patrimonials, ampliacions de capital, és molt complicat, molt complicat. Per tant, escolti'm, estan en mans d'aquests senyors, jo m'ajunto amb aquests senyors. Si a mi em venen i m'encarreguen el projecte, jo poso el meu preu i s'ha acabat. Jo vull participar d'un pla de tal igual, com a empresa no. Vostè ajunti en què s'ajunti, i si vostè té els diners i ha obtingut els recursos i necessita d'un servei d'una empresa determinada, me'ls contracta i ja està. Però aquest és un tema que és actual i és vigent i és real.
És com si ens diguéssiu, Joan, que si no tens padrins no et bategen, tampoc.
No, evidentment que no.
Però com que parlem de dependència, hem parlat de preus, hem parlat d'aquelles coses que no es poden justificar amb un preu i tal, i hem entrat en aquest terreny de l'únic lloc on hi ha un dels únics llocs on hi ha diners. D'acord?
Perquè vostès són una entitat sense ànim de lucre,
què ha succeït fins ara?
Queda molt gràfic això, un dels pocs llocs on hi ha veritablement recursos
quin és el gran fracàs de molts projectes europeus que justifiquen, com diu el senyor, i després ja no en saps mai més res,
Pues
molts productes o projectes han fallat perquè han estat allunyats d'aquest usuari, d'aquest usuari final, i llavors ens han obtingut un producte que quan arriba l'usuari final diu, home, quina llàstima que no tingués això, quina llàstima que no fes allò, i resulta que no em va bé, no? D'acord? Per tant, ara ha canviat molt aquest procés de poder obtenir un projecte. Per guanyar aquest projecte, ara, si no tens un producte que realment pugui arribar al mercat, que sigui comercialitzable, i realment, si no tens els usuaris a darrere, no hi ha subvenció. Per tant...
I que cobreixi les necessitats europees.
Clar.
Que no es treballi individualment.
Donen diners.
Aquest reconeixement facial valgui per Sitges, per un ciutadà alemany, romanès...
Per tant, el nostre projecte el que té és un institut que coneix les necessitats i que les impulsa. Que en el cas de projectes europeus, que no queda més remei que anar-hi o anar a la caixa, no? El que oferim a darrere és una plataforma pilot per ensejar-ho. O sigui, tenim l'Ave Maria amb 200 tios, i o Vilanova té
el Sant Anton, per posar
el que
pràctica...
oferim és l'accés a l'equip interdisciplinari, i el que oferim és l'accés a les persones amb discapacitat i a les famílies. Per tant, no solament farem projectes nostres, sinó que rebarem empreses de fora que estan fent els seus, que vindran a provar-ho i nosaltres serem una part d'aquest projecte. Exemple, fa pocs dies vam tenir una empresa coreana que va invertir més de 60.000 euros per estar 2 setmanes a l'Ave Maria provant uns robots de delivery per portar menjar roba a diferents puestos autònoms, no? I aquests tios van enviar 3 robots amb un avió, van enviar 5 enginyers... No volien marxar de Sitges, estaven al platja Sant Sebastià i van provar els robots durant 15 dies. Allà l'ADEC va venir, per cert, no?
És a dir, robots per traslladar mercaderies.
Llavors és l'altra pota que parlàvem, no? O sigui, els usuaris al darrere...
La prova pilot, no?
Sí, els usuaris al darrere, els que tenen que disfrutar d'aquests serveis al darrere, i això dona fiabilitat a la comunitat europea. Vull dir, per tant, aquesta seria la línia de treball a innovació per les persones que estem fent des de Sitges.
Aquest centre de robòtica, que és el que s'ha de posar en marxa en aquest edifici, que s'ha de fer, que té un termini...
Ai, Déu meu senyor, si em preguntes això ara em faràs... em poses amunt...
És una balda de la cadena, no? Una balda important, aquesta, eh?
Home, a veure...
És una balda important.
Si superem les primeres dificultats de finançament de l'arrencada... perquè tot projecte passa 24 mesos o 30 mesos, que el dèficit és important, tenim que superar primer això, no? Si superem això i engranem en projectes que tinguin un bon finançament i Sitges es creu que això pot ser bo per ella, evidentment tenim que tenir un recurs, tenim que tenir un establiment.
Sitges s'ho creu, no? Que això és bo per ella?
Bé, hi ha que distingir entre les paraules i les senyals, no? Vull dir, de moment aquest terreny encara no ha estat cedit, estem treballant-ho, però encara no ha estat cedit. Nosaltres creiem que la sessió arribarà i que de cara al mes d'abril podem moure algunes fitxes a nivell de Ministeri de Assumptes Socials, etc, etc. La nostra il·lusió, a part de la innovació, que ens la creiem, i que Sitges necessita afegir al turisme innovació, ens ho creiem, i és una possibilitat autèntica per Sitges, i el que no estigui amb això pues, s'equivoca, nosaltres creiem que també tindríem que fer un llegat pel futur a Sitges i que tindríem que tenir un edifici que amb les normes constructives que hi han seria molt difícil de fer, el techo plano, que no brilla i tot això. Tindríem que tenir un edifici també que emocioni. No es tracta de fer la Torre Agbar a Sitges, es tracta de fer el que toqui, Però que emocioni, que la gent el vingui a veure, tu, entens? Mira què han fet, no? Perquè en 30 anys potser no tenim cap construcció nova que mereixi l'atenció de ningú. Pues, bueno, no. Que emocioni l'edifici.
Més aviat al contrari. Que desemocioni, més probablement que no pas que emocioni.
Que l'edifici emocioni, que la gent entri en aquest edifici, que la gent entri, i que dintre hi hagin activitats també lligades amb la innovació que provoquin que les escoles, a més d'anar a un museu per veure la petxina i per veure el passat, pues, també puguin veure el futur. I en allà puguin treballar i puguin tenir sessions que van canviant cada mes i que hi ha un enginyer allà que els atén i que hi ha molts robots i molts elements i això ens agradaria molt a nosaltres. Però tot això qui ho puc explicar-ho jo?
Claro.
Si no hi ha ningú.
El Vicenç.
No, algú té bo bé, no?
En fi, no hi ha ningú que m'escolti. Sembla que no. Entens? Molt difícil explicar això, eh?
De debò?
Estem sols, tu. Molt difícil fer entendre això.
Ara costa d'entendre.
Si vols farem una altra
sessió. No, costa d'entendre que
en Toni... Senyor, el distraurem amb una innovació de Sitges.
Però és a dir, costa d'entendre que en Toni Reverter li costi d'entendre que no hi ha ningú.
Mira, el dia 17 d'aquest mes de desembre tindrem una reunió amb arquitectes importantíssims per parlar d'aquest edifici que emocioni en un terreny que encara no és meu. Pensant que me'l donaran i pensant que estaré a temps a presentar-me a no sé quines convocatòries, no? Perquè si no ja serà per l'any 2017 o per l'any 2018. En fi...
Podria escriure un llibre, l'Ave Maria, de les sessions de terrenys.
Sí.
Perquè en sortiria una tesi doctoral, eh?
Sí.
Perquè hi havia aquell de Vallpineda que també va portar...
Sí, allà vam gastar diners, fent totes les...
I ara això encara està així, esperant a la sessió.
Bé, això el que hem fet nosaltres és primer estudiar que en aquell terreny hi càpiga tot el que voldríem, això és gratis, després vam fer un pla especial... que va ser aprovat provisionalment i això ja va ser amb un cost. Ara aquest pla inicial es té que aprovar d'una manera definitiva, però com que va lligat a la sessió i aquest document de sessió a l'Ajuntament doncs sembla ser que no s'ha pogut fer allà dintre perquè tothom té molta feina, doncs nosaltres ara hem tingut que llogar un advocat especialista en això i estem creant una proposta de sessió perquè se l'estudiïn ells, això també tindrà una
perquè només
cosa.
Hagin de dir ja.
Sí, i negociar el cànon que pertoqui. Hem fet valorar també el terreny per uns experts de fora perquè el preu que posen en el terreny correspon a l'especulació de l'any
de BSB
i ara el preu ja no és aquest. I, bueno, i suposem que l'Ajuntament serà sensible a aquesta proposta que l'Institut els hi fa, que penso que és un regal per Sitges, perquè si no estaríem ja a Mataró, com vam dir en el seu dia, i estaríem instal·lats, i penso que això marxarà. Penso que això marxarà, penso, vull creure que això marxarà.
Que marxarà vol dir que avançarà, eh?
Que avançarà, sí. Avançarà.
Que avançarà. Però cada vegada que l'Antoni Reverter parla d'això, ho parla un, no? I posa aquell èmfasi de dir, encara no hem arribat a aquell nivell d'entesa en què jo no hagi de defensar perpètuament algunes coses. Ara ens ha trucat un oient que, preguntant, faig un parèntesi aquí, si la Fundació Ave Maria no tindrà parada al cap de la vila perquè no li permeten tenir parada?
Bueno, després de 20 anys d'estar al cap de la vila i les voluntàries poguer allà lluir les seves... obra que estan tot l'any treballant, sempre demanem un permís, perquè no som el top manta, no?
Sí.
I demanem un permís, i aquest permís ens ha estat denegat, no?, al cap de la vila, i ens envien a Bànquia, que hi ha unes boles on els gossos hi fan uns pipís, hi ha un caixer automàtic al darrere, una farola al davant, i la veritat, el lloc no és massa adient per l'Ave Maria, donat que només hi estem dos dies, no? Bé, aquest document està firmat per una funcionària i una regidora. La regidora diu que no sabia que això afectava l'Ave Maria, però el document està signat per ella. L'alcalde no hi és, em sembla que no puc reunir-me amb ell fins al mes de gener del 2016. I estem així. Llavors, bueno, jo el que dic és que si jo fos ara el propietari d'aquell establiment, el Maricel tancat, o fos el Gassó, i volgués fer un bar i demanés per posar cadires, pues segurament en deixarien posar cadires i terrasses, i això no molestaria a ningú. I en canvi una paradeta de l'Ave Maria per dos dies molesta, es veu que molesta molt i congestiona el tràfic al cap de la vila. Bueno, deixarem de tenir 4.000 euros que normalment aconseguíem amb aquesta parada, ja mirarem d'aconseguir-los d'una altra manera, francament. Però les voluntàries no es veuen allà a Bànquia amb una,
aquella, manca d'higiene. És aquella cantonada que és, sí, per allà de Sant Josep Bonaire, aquella, sí, cruïlla.
Un tros que hi ha una manca d'higiene, que hi ha un senyor capidol amb uns gossos, que hi ha un senyor que ven números de secs, que hi ha un caixer automàtic, unes boles, en fi, no ho sé.
Joan, visca la innovació tecnològica.
Sí. Visca la innovació tecnològica. O sigui, estem molt més enllà del discurs. Eh? O sigui, vull dir, falta... Uf. O sigui, vull dir, jo entenc la problemàtica...
Ens sap greu això de la vida real, eh? Perquè hi ha hagut una, bueno, part del discurs, i després hi ha la vida real. I la vida real... I la vida real,
però jo no vull arrestar-me perquè no,
no, no,
real,
no, no,
vull volar amunt,
no, no, no,
vull volar amunt, perquè si no, no fotrem res.
Les institucions com l'Ave Maria necessiten passar un procés terrible, terrible, o sigui, anys, mesos, dificultats totes, no? Vull dir, hi ha un gran discurs a Europa, no? La innovació, la tecnologia, diners, escolti, aplicar-ho tot això és complicadíssim, vale? Clar, portes a l'empresa privada mitjana, escolti, nosaltres cada mes paguem les nòmines, facturem,
s'ha pressupost, no? Per fer això, està.
I està, i s'ha acabat,
ja,
no? Llavors, clar, a partir d'aquí vull dir, mira, em volia referir un exemple i em penso que aquí la vam comentar alguna vegada. Nosaltres vam desenvolupar una tecnologia que avui per avui no encara existeix en el món, o sigui, no l'ha portat ningú més a terme, que és la transferència de l'electricitat sense fils. Sí? Jo vaig gaudir d'una subvenció. Vaig gaudir d'una subvenció. Al final l'he tingut que patentar als Estats Units i vendre als Estats Units. I tampoc sé on anirà a parar. Val? És a dir, estem parlant d'algo que és transferir electricitat sense fils. Ojo, eh?
No, no. O sigui,
ojo,
no, ojo, en tinc, vale? Dos d'ojos i em costa de veure.
Vale. Estem però... amb tecnologia de wireless, és a dir, molt avançat en aquest sentit, no? Al final, escolti'm, el polígon Milanoveta, sí, continua, sí, sense ADSL. És igual, ja es posarà d'acord algú, no? Vull dir, Telefònica diu, jo poso les torres.
Em fa gràcia això, eh? Ja es posarà d'acord algú quan s'hi posi.
No, home, sí, sí. L'Ajuntament diu, jo poso els terrenys. Vale. Telefònica diu, poso la infraestructura. I la llei diu, però vostè que posa la infraestructura i vostè que posa els terrenys, ho té que compartir amb les diferents operadores. I llavors Telefònica diu, sí, home.
No em dono la gana.
Portem anys així, no? Portem anys així. Vostè no el rebarà fins al gener l'alcalde? Escolti, jo me'n vaig tindre que anar del municipi de Sant Pere Ribes, perquè li vaig dir, no sé ni com acolliu les empreses, no sé si us interessen les empreses, no sé si us interessa un desenvolupament econòmic. On està aquesta regidoria? On està tot això?
Són les 11.
M'aniré on pugui. Al final...
Al final,
ja podem parlar de tecnologia,
que cadascú s'ha d'espavilar en el seu àmbit.
Estan les necessitats i les voluntats de cadascú.
Antoni, gràcies. Joan, gràcies. No tenim temps per més. Eva, gràcies.
www.plus.adec.cat.
Ja està. Queda dit. Notícies. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.